Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Escolteu, em treu de polleguera i mira que ho he dit un cop, un altre i un altre, i avui ho tornaré a repetir. No hi ha dia que pugi al tren i que no em trobi algú passatger amb els peus damunt del seient buit del davant. Em torno a preguntar per què ho fan. És que tenen una lesió? És que volen que veiem el tipus de calçat que gasten? O per contra posen els peus en el seient perquè és un mal educat o educada i no li han ensenyat a respectar el mobiliari urbà i el del transport públic? Jo no culpo els pares. Segurament a les seves llars els tenen més que prohibit posar els peus amb les sabates damunt del sofà, el llit o les cadires. Cal ser conscients que aquests seients buits ho estan perquè altres usuaris del transport públic puguin seure i anar descansats durant el trajecte. I no sols parlo de gent jove, no, no. També m'he trobat adults que segueixen el mateix patró. M'agradaria mirar per l'espiell de les seves cases per saber si també fan el mateix, o seran d'aquells que quan vas a casa seva et fan treure les sabates a l'entrada per no ratllar el parquet i estan pendents de quan prens o menges alguna cosa que no caigui una molla de pa al terra. A part de la mala imatge que dona veure unes sabates damunt d'un seient, no em vull imaginar la quantitat de brutícia que porten a les soles i que després anirà als pantalons d'algú que més tard agafarà aquest seient. Ah, i vigileu amb dir res a la persona en qüestió, que en un tres i no res et deixa anar un improperi que et diuen fiquis en els seus assumptes. Doncs que sàpigues que aquest assumpte també és el de molts i que entre tots hem de cuidar el mobiliari. Si no, en un futur acabarem tots anant dempeus al tren o al bus o al metro perquè ens han tret els seients per a poder gaudir d'un viatge tranquil. Així que, des d'aquí, una salutació al noi Ros, d'uns 30 anys, amb el que avui m'he hagut d'enfrontar perquè traies els peus. Per cert, avui és un dia de pluja. Imagineu-vos com portaven les bambes. Així que una mica de seny i educació, sisplau, pel bé de tots. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la mirada posada a què? Al temps del cap de setmana. Atenció, perquè aquest serà l'últim cap de setmana d'estiu on es mantindran les possibilitats de ruixats intensos i amb una temperatura que s'anirà recuperant. Així que serà un cap de setmana de temps insegur, amb xàfecs que podrien ser forts. I sortim a les carreteres. És divendres. Volem saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Comencem destacant un vehicle avariat a l'autopista P7 a Martorell. Talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, i provoca 4 km de cua des de Castellbisbal fins a aquest punt. També circulació amb aturades a la P7 a nord entre Mollet i Granollers per volum de trànsit en sentit Girona. I també hi ha problemes a la P7 a Mont-roig del Camp. Aquí hi havia un accident que ja s'ha retirat, però encara queden 2 km de cua en sentit nord i també 1 km de cua en sentit sud per efecte Badoc. A banda d'això, doncs, 3 km de retencions a la C55 entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar en sentit Manresa. I encara que s'hauran de parlar de problemes a les rondes de Barcelona, especialment a la ronda de dalt, amb cues entre Pedralbes i Horta en sentit Trinitat. De moment, això és tot. És aquest trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. 7:04. Estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, estem parlant de la migranya i de la quantitat de persones que pateixen a Espanya. Comptabilitzats, 5 milions. Però això no treu que hi hagi més gent que pateix i que no vagi al metge. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Mi abuelo con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Serena Williams, l'actor Ben Affleck i, amb dubtes, el pintor Pablo Picasso tenen en comú una greu dolència que comparteixen amb més de 937.000 persones a Catalunya, com és un atac de migranya. Atenció, perquè un 12,5% de la població catalana pateix de migranya crònica i, per tant, estem parlant d'una malaltia molt estesa, i un 80% són dones d'edats entre els 20 i 40 anys. Mal de cap intens, associat a nàusees, intolerància al soroll, provoca al malalt una paralització i un dolor persistent amb un empitjorament de la qualitat de vida bastant greu. La migranya no té cura i l'esperança són ara nous medicaments perquè actuen contra aquesta malaltia abans de que comenci el mal de cap. Un atac de migranya pot durar una setmana i molts cops el malalt la pateix en solitari sense comunicar als seus allegats el que li està passant. Per aquest motiu, l'Hospital de la Vall d'Hebron impulsa la campanya Migranya, treu-la de l'armari. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Per Herrera, COPE Catalunya i Andorra, ha passat el farmacèutic de la Vall d'Hebron, el senyor Ángel Arévalo, qui ens ha detallat, Sergi, els últims avenços contra la migranya.
Sí, l'esperança actual són dos medicaments que actuen contra la proteïna que s'ha comprovat per investigacions mèdiques que està relacionada amb el desenvolupament de la migranya. La migranya no es cura i, per tant, s'ha d'actuar preventivament i, per tant, és una mesura sanitària de prevenció. Afectats expliquen que en molts casos, quan pateixen l'atac de migranya, comença un dolor per l'ull fins al coll i que el mal de cap et paralitza, tot i que ara escoltarem, evidentment, afectats que també parlen de que la sintomologia pot ser diferent en cada cas. És una malaltia, com tu molt bé has explicat a Montse, que afecta a moltes persones i que ara callen que la pateixen. Fins i tot el diagnòstic de migranya tarda una mitjana de 4 anys des de l'inici de la malaltia. Ángel Arévalo, farmacèutic de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ens ha explicat a Herrera en COPE, Catalunya i Andorra, com és aquesta malaltia i la seva afectació, que és molt superior a les dones.
És un tipus de cefalea que es dona normalment amb un dolor que és a la meitat del crani, per diem que és hemicraneal, i és com pulsàtil. I moltes vegades, tal i com deies, apareix una aura, que és el que són uns símptomes que apareixen abans de donar aquest mal de cap, que, com molt bé deies un altre cop, és molt incapacitant. Bueno, és una malaltia complexa. N'hi ha una predisposició femenina després de la pubertat a tenir migranya, però és una malaltia que, en la que n'hi ha numerosos factors predisponents, com bé deies, n'hi ha un tema hereditari, però també n'hi ha un tema hormonal, i probablement per això també és una malaltia predominantment femenina i en certes edats, després de la pobertat.
Compte, perquè afecta, que tu molt bé has dit, a gairebé 1 milió de persones a Catalunya, 5 a tota Espanya. Per tant, segur que a hores d'ara hi ha molts oients que pateixen atacs de migranya, fins i tot convertir-se ja aquesta malaltia en crònica, no? Perquè és un 12,5 de la població total de Catalunya que està, en aquest cas, esperançada amb la eficàcia dels nous medicaments que Àngel Arévalo ens ha detallat a migdia COPE.
Fins ara teníem uns tractaments que eren molt inespecífics per tractar la migranya i que a més tenien uns efectes adversos, doncs, bueno, que no acabaven de fer que fossin realment els tractaments més idonis. I ara, com s'ha descobert que aquesta proteïna té una implicació important en la migranya, s'han trobat medicaments que actuen directament contra aquesta diana. N'hi ha dos, uns anticossos monoclonals, que els hi diem anti-CGRP, i després han sortit ara els japans, que són orals. I que poden servir alguns pel tractament agut i altres per previndre la migranya.
Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, un centre de referència a tota Catalunya, Espanya i al món, s'ha impulsat aquesta campanya, treure la migranya de l'armari, explicar-ho. I també reclama que hi hagi una unitat dels afectats i afectades, perquè és un factor positiu per impulsar investigacions mèdiques per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. El que està confirmat a Mons és que sempre s'ha d'actuar sanitàriament abans de patir l'atac de la malaltia.
Així és, i Sergi, al migdia, a COPE, també hem escoltat. Hem pogut escoltar el testimoni d'una afectada de migranya, la Puri Terrado.
Sí, i és un perfil majoritari. Té migranya des que tenia 7 anys, és a dir, amb edat infantil, que ens ha explicat, i quan tornava de l'escola ja havia d'anar directament cap al llit. Se li va diagnosticar una miqueteta més tard i, a més, té un punt hereditari. Una branca de la seva família, una àvia i tietes també pateixen de migranya. I ens ha explicat, evidentment, aquests atacs terrorífics que ha patit.
Jo havia arribat a prendre, després quan me vaig fer més gran, havia arribat a prendre hasta 6 actrons en un parell d'hores. Era terrorífic, perquè jo era professora de piano i entre classe i classe doncs m'havia d'estirar al terra per intentar suavitzar una mica la situació. A mi m'incapacitava molt, però m'esforçava a portar la vida normal.
La paraula clau era terrorífic, però anava a classe, donava classes de piano. És a dir, continuava amb el món laboral i entre classe i classe s'havia d'estirar a fora i medicar-se per continuar. El que dèiem, doncs, d'aquesta malaltia silenciosa que molts afectats s'ho callen, no? Puri Terrado ha parlat de la simptologia prèvia, perquè en aquest cas cada persona és diferent. Què és quan s'ha d'actuar? Parla de que alguns dels seus companys tenen uns símptomes i ella uns altres diferents.
Tenia una companya que tenia migranyes i li avisava que veia llumetes. I llavors era que començava a preparar-se. Tenia un símptoma que era que tenia ganes de menjar coses diferents, allò, com una necessitat de menjar molt, no? I llavors, a partir d'aquí, em començava un mal d'estómac tremendo, clar, i una migranya tremenda, sí, sí.
Els símptomes previs. A partir d'aquí és quan s'han d'utilitzar els medicaments per prevenir que no siguin els atacs tan forts i per la qualitat de la vida del pacient. Puri Terrado ens ha explicat la situació actual amb una millora que ha tingut gràcies a les farmàcies.
A veure, primer ja va millorar amb el Maxal, perquè és una medicació que la doctora me va donar i em va dir, mira, si funciona el Maxal, serà com si haguessis anat a Lourdes. Em va funcionar bastant, però va arribar un moment en què prenia 4 Maxals a la setmana. O sigui, se me va tornar redundant. Me marxava la migranya, però el dia següent em tornava a aixecar amb migranya. I finalment vaig anar amb un neuròleg que em va donar una medicació preventiva que me n'havien donat, però no m'havien funcionat, i la que em va donar ell, que era el Sumial, doncs això em va funcionar molt bé, molt bé. I la veritat és que no l'he deixat, el prenc la mínima expressió, però llavors tinc alguna migranya de tant en tant, però no la situació que tenia amb anterioritat.
Gairebé 1 milió de persones a Catalunya quan tenen atacs de migranya que busquen, evidentment, els remeis més immediats. I aquesta millora amb els últims medicaments que actuen contra la proteïna que s'ha comprovat que està relacionada amb el desenvolupament de la malaltia i que, per tant, doncs, és una porta per l'esperança per una millora en la seva qualitat de vida, Montse.
Així és, la migranya, que només qui ho pateix sap exactament lo malament que es passa. Sergi Tor, gràcies i bon cap de setmana.
Montse, bona tarda, una abraçada.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Malbarat en unes 260.000 tones d'aliments entre restaurants, llars, bars i hospitals. És una xifra evidentment aproximada i tots d'una manera o d'una altra hi contribuïm. Tots acabem llançant menjar a les escombraries. De fet, es calcula que llancem uns 35 quilos per habitant a l'any. I això ho fem mentre bona part de la població mundial pateix desnutrició. La raó del per què passa això segurament l'hem de buscar en una mala planificació de la cadena alimentària i en una manca de conscienciació sobre el que representa llançar menjar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, estem parlant, està clar, de xifres inacceptables i el primer que demostren és que no valorem prou el menjar. Hem normalitzat el gest de llançar una fruita o una verdura quan ja no té un aspecte perfecte i s'ha de fer encara molta feina en aquest sentit. Joan Gòdia és director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
No es dona valor als aliments, de fet, ja sabeu que a nivell del món una tercera part dels aliments que es produeixen es perden o es malbaraten i això té unes conseqüències tant mediambientals com econòmiques com socials.
Doncs com diu el Joan Gòdia, hem de veure el malbaratament com un problema global que a més té conseqüències a tots els nivells, social, econòmic i també, com deia, medioambiental. L'impacte climàtic, les emissions de gasos hivernacle amb tot el menjar que llancem, doncs és un factor que hauríem de tenir més en compte. Si reduïm el malbaratament, podríem canviar moltes coses.
Tots els aliments que es perden al món suposen el 8% dels gasos d'efecte hivernacle que es produeixen. Equivalen a 450 quilòmetres cúbics d'aigua que es gasta en produir aquests aliments, que és l'equivalent a tota l'aigua que porta el riu Volga. Solament que reduïssin el 25% aquest malbaratament, podríem fer desaparèixer la desnutrició al món, sempre que es repartís equitativament.
Deia el Joan Gòdia que no hi ha prou conscienciació sobre el que suposa malbaratar menjar. S'està fent molta feina ja a les escoles o als mercats per canviar els hàbits i ens volem centrar en una d'aquestes iniciatives, Yolanda, en aquest cas a un hospital, el de Sant Pau de Barcelona, que fa 2 anys que ha canviat la forma d'organitzar els menús dels pacients.
Exacte, i el detonant va ser doncs, que cada dia es llançava pràcticament tot el pa dels menús perquè els pacients no se'l menjaven. Això els va portar a personalitzar una mica més aquests menús, donar més veu als pacients perquè el menjar que entri a l'habitació doncs, no torni a sortir. Ens ho ha explicat la Gemma Navarro, que és dietista nutricionista de l'Hospital de Sant Pau.
Vam tenir la sort que tenim unes pantalles tàctils a les habitacions i vam dir, bueno, doncs a la pantalla de l'habitació posem el menú d'elecció per tots els pacients i per totes les dietes. Ai. Poden triar entre 4 primers, 3 segons, 5 postres, 3 tipus de pa i si no el trien no se'ls hi puja.
És important personalitzar els menús, però no només per una qüestió de no llançar menjar, sinó també perquè si el pacient hi diu la seva, això té un impacte directe també en la seva salut. L'alimentació forma part del tractament.
No només és el malbaratament, sinó l'atenció que li puguis prestar a l'alimentació. Nosaltres en l'hospital sempre hem pensat que l'alimentació és part de, és tan important com la medicació.
Clar.
O sigui, és vital,
fonamental,
no?
Racionalitzar els menús vol dir no només eliminar el pa si el pacient no el vol per no haver-lo de llançar, sinó també ajustar les quantitats al que menja cada persona. La Gemma Navarro posa un exemple en el cas de pediatria, però és que això mateix ens ho podríem aplicar a casa.
Has de racionalitzar una miqueta la teva menjar, els teus menús, la teva alimentació. I tenir en compte molt les gramatges. O sigui, aquí també hem jugat molt per reduir el malbaratament amb el gramatge. No pot ser que estiguem donant a pediatria un bistec de 100 grams. No. La quantitat també és important, perquè així no llancem menjar. Doncs a casa també podríem fer-ho.
Doncs aquesta iniciativa que ens ha explicat la Gemma Navarro de l'Hospital de Sant Pau és només un exemple del que es pot fer per evitar el malbaratament d'aliments, que no només té un cost social, si pensem doncs, en tota la gent que passa gana, sinó també un cost ambiental insostenible a mig i llarg termini.
Avui és un plaer saludar a l'Aina Altimir, que és sòcia de la cooperativa Qualia de Lleure i és coordinadora pedagògica de projectes educatius. Aina, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Expliquem una mica què és el que feu des de la cooperativa Qualia de Lleure.
Des de Qualia som això, una cooperativa que, entre d'altres projectes, doncs, gestionem menjadors escolars i la nostra missió, que és doncs, arribar al territori i zones més rurals de la zona de Lleida i també doncs, conscienciar sobre la importància d'on venim, no? I dels productes de proximitat i de donar la importància també a la pagesia que ens envolta. Doncs els menjadors escolars hem promogut una iniciativa que vam tenir vam iniciar l'any passat, que es diu Pesem i Transformem. És un projecte que hem anat implementant mica en mica durant el curs passat a les escoles on treballem, que consisteix en conscienciar els infants sobre el malbaratament alimentari, no? Perquè sí que és veritat que la gran majoria d'aquest malbaratament es fa a les cases, però pensem que doncs, des dels menjadors escolars podem també facturar una mica de la nostra part, no? I sobretot, més que reduir el malbaratament en si, és anar conscienciant mica en mica, no? Amb aquesta part més educativa i pedagògica que també tenen els menjadors i com a espai doncs, també educatiu.
I infants entre quines edats?
Mira, ara estem, fins ara oferíem el nostre servei a infantil i primària, o sigui, escoles públiques d'infantil i primària, i ara també aquest any estem molt contents de portar també les llars d'infants de Lleida, també per, doncs, això, tant a nivell de cultura alimentària sostenible com també a nivell de projecte tant cap a infants com a famílies i monitoratge. El que sí que aquest projecte de Pesem i Transformem l'estem implementant a les escoles d'infantil i primària. I a nivell de cuina, aquest any també ens hi posarem tant, o sigui, de totes les edats. A nivell de cuina es pot treballar doncs, amb tots els centres de cuina que tenim.
I quin sistema feu servir per arribar a aquests nens, nenes, per parlar sobre aquest impacte de la indústria alimentària i de la quantitat de productes que malbaratem, no? Quines són les eines que feu servir? Feu classes didàctiques, pràctiques? Explica'm una mica.
Mira, d'entrada nosaltres partim, elaborem un menú de productes de temporada i el màxim de proximitat possible amb les nostres productores de confiança, que aquí ja fem doncs, aquesta incidència, no? I de cara als infants, no? Que de manera que amb l'objectiu que arribi doncs, més a ells d'una manera més atractiva, el que hem fet ha sigut crear unes taules amb tres forats a cada taula on posar galledes per dividir el tipus d'aliment que malbaratem, diguéssim, no? És a dir, tot el que ens hauríem pogut menjar i que acabem deixant al plat. Llavors, els infants doncs, se'ls hi presenta d'una manera dinàmica amb la Lia, que és la mascota de Qualia, que ja coneixen d'altres anys i que cada any fa una visita als menjadors, i ella doncs, representa que ens posa el repte de reduir el malbaratament alimentari, no? I ens proposa doncs, aquesta mena de joc, que és el projecte de Pesem i Transformem, per combatre, no? Que agafant una mica doncs, la part més de fantasia, que funciona sobretot amb els més petits, sí. Un malèfic, un personatge dolent, que és l'Andrapa Sobres, que representa que ell s'alimenta s'alimenta de tot el que deixem al plat, no? Mm. Llavors, la Lia ens convida a anar mesurant, no? Anar pesant dia a dia el que deixem al plat, del primer plat, segon plat i postres, de tot el que ens hauríem pogut menjar. Llavors, no ho pesem tot, sinó que pesem només la matèria orgànica que ens hauríem pogut menjar, per exemple, peles de plàtan, per exemple, o ossos de carn, no es comptabilitzen aquí, no? Uh-huh. Llavors, bueno, ha estat molt interessant i perquè realment és això, els infants doncs se n'adonen, no?, de que, ostres, i un menjador escolar, nosaltres, com que també portem menjadors molt petits, doncs amb només 10 infants, ja és malbarata, no?, i això, si ho multipliques, doncs per 10, no?, amb menjadors més grans de 100 infants, doncs, clar, el residu que es fa és molt més gran i realment es sorprenen de veure que això, que si amb el nostre menjador ja malbaratem tot això, no?, multipliquem per tots els menjadors de Catalunya i, clar, el malbaratament és com molt més gran.
I imagino, clar, els nens no tenen filtres a l'hora de preguntar, imagino que molts diran, jo això a casa meva no ho fan, o no sé, o quines preguntes o quins dubtes si surten.
Clar, d'entrada ells és això, no? Hi ha els infants més crítics, no?, que sobretot doncs, a partir de segon, tercer ja es comença a despertar aquesta consciència potser pel medi ambient, no?, també motivat amb les iniciatives que també tenen des de l'escola i també des de casa, i n'hi ha que potser ja, doncs, això, ja ho tenien com una mica, s'ho intuïen que realment es llença amb el menjar, perquè al final ara sí que ho separem amb cubells, però nosaltres promovem molt l'autonomia als menjadors i promovem doncs, que els infants adquireixin hàbits d'autonomia i salut, i per tant a moltes escoles sempre que es pot ja són ells mateixos qui s'alcen a escurar el plat, diguéssim, a la brossa, no?
Que bé.
Sí, per tant ja fins ara ja ho veien realment, no?, que hi havia molt menjar a la brossa del que deixàvem al plat, i ara doncs això, amb aquests tres cubells i amb el fet de pesar-ho cada dia i anotar-ho amb unes graelles, doncs clar, realment doncs, s'adonen de com és realment el volum de menjar. I res, això, sí que ens hem trobat doncs, això, alguns infants que de cara a les famílies doncs, ho expliquen, no?, en curiositat, de dir, ostres, que avui hem malbaratat o hem llançat no sé quants quilos i de primer hi havia això i allò i tal, no?, i és una mica el fet de despertar aquest interès i aquesta consciència social, no?
Estic convençuda que molts d'aquests nens i nenes després a casa seva els pares o la família els hi diu mama, això no ho llencis o vigila'm això, no? Ho dic perquè igual que ho fan amb lo del reciclatge, que ells saben perfectament on ha d'anar el vidre, el paper i les restes, ells també ens ensenyen a nosaltres.
Ah, exacte, totalment. De fet, treballar amb infants té això, no?, que és un aprenentatge constant per part de les monitores i les persones que els acompanyen, i també per les famílies, no?, que al final hi conviuen dia a dia i són els seus fills. I és això, ells a casa s'emporten doncs, tot el que aprenen al menjador, tant des del tema malbaratament, com per exemple el tema d'hàbit de rentar dents, el tema de recollir-se a la taula, el tema de demanar les coses amb educació i, amb, no?, i des del respecte, el tema mediació en el cas de conflicte, vull dir, tota aquesta part més pedagògica que també té el menjador, a part de la part alimentària, doncs ens agrada que arribi a casa, no?, i que al final els infants els vagin adquirint mica en mica com esponges, no?, i bueno, que és per acabar-se doncs, formant com una persona doncs, responsable i conscient de tot el que fa i els seus actes, no?
Doncs em sembla meravellós i crec inclús que els adults també hauríem de fer cursos d'aquest tipus, eh? Ho dic perquè he vist que hi ha restaurants, que hi ha especialistes que hi van, no?, els hi ensenyen, mira, tot això és llançat del menjar que has posat al plat dels clients, no? Hauries de posar menys de patates o menys d'arròs o tal. Estaria bé que fessin cursos pels adults, eh?
Sí, penso, bueno, sí, és això, de fet és això, els infants estan en una edat que van aprenent i estan oberts a mesura que van creixent a anar aprenent hàbits nous, no? I em sembla que els adults molts cops no ens qüestionem les coses que fem el dia a dia, no? I ja ho estem fent bé, jo si compro això, i si llenço això, no? I no ens, el fet de no anar-nos autorevisant i dir, ostres, i si provo doncs això, de reduir els envasos de plàstic, i si provo de coure menys quantitat perquè no malbaratem menys, llavors, bueno, sí que és veritat que no hi hauria d'haver doncs aquestes coses que comences tu d'adults o d'alguna manera per despertar la consciència, que tot i així molta gent ja la té, eh? Però
sí,
sí que és veritat que autorrevisió.
Les dades, ja ho diuen, eh? Catalunya malbarata 200.000 tones a l'any de fruita i de carn i d'altres aliments, i això no es pot consentir en un planeta en el que hi ha molta gent que s'està morint de gana. T'agraeixo moltíssim, Aina Altimir, sòcia d'aquesta cooperativa Qualitat de Lleure, coordinadora pedagògica de projectes educatius. Avui hem parlat d'aquest tan xulo, i donar-te l'enhorabona i gràcies pels consells que doneu als més petits, perquè després segur que a casa ho portaran, ho duran a terme, i això és el més important. Aina, gràcies.
Exacte. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición,
puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades,
más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros, porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda, o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
reflotarla.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, uh-huh, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada, y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego, que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen, Montser, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hola, oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha realizado un estudio de supermercados, una herramienta que permite a los consumidores ahorrar, atención, de media 1.272 euros al año en la cesta de la compra si se prioriza el establecimiento más económico. Es un placer, como siempre, saludar a Enrique García, que es portavoz de OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre. ¿Qué tal?
Muy bien, y con ganas de saber cosas de este estudio que habéis elaborado, creo que visitando establecimientos a pie de calle, pero también habéis incluido los principales supermercados online.
Sí, efectivamente. Es un trabajo, bueno, importante. Hemos visitado 1.070 establecimientos en 65 ciudades y hemos incluido, por supuesto, ya los principales supermercados online. Hemos visitado estos establecimientos para tomar el precio de una cesta de 238 productos que representan el gasto anual en alimentación de una familia media. En total, resumiendo, 150.000 precios que con la calculadora en la mano pues dan sobre todo para afirmar que de media es posible ahorrar hasta 1.200 euros en la cesta de la compra.
Que se dice rápido. Incluido además, Enrique, el tema de que los productos que componen la cesta se han visto incrementados en un 3,5% de media en este último estudio, ¿no?
Bueno, pues a ver, es que en la radio las comillas no se entienden muy bien. Este año los productos han subido solo, entre comillas, un 3,5%. ¿Esto qué quiere decir? Porque se ha moderado la subida con respecto al año pasado, que fue espectacular, la mayor subida que ha registrado este estudio desde los 38 años que llevamos haciéndolo, un 14%, pero nosotros queremos señalar que en el conjunto de los tres últimos años los precios de la alimentación han subido un 35,5%. ¿Qué quiere esto decir? Pues que simple y llanamente los consumidores hemos perdido capacidad adquisitiva. Podemos comprar ahora menos que lo que podíamos comprar hace 3 años. Se ha frenado la recuperación que veníamos haciendo desde la crisis anterior, ¿no? Esta es la situación. La subida más moderada, pero ojo, sigue siendo subida. Y hay otra cosa también significativa. Hemos visto que por primera vez en 2 años, donde todas las cadenas de supermercados subieron precios, ya hay algunas que están empezando a bajar precios, a moderar esa subida, y eso es un síntoma positivo para los consumidores, pero ojo, teniendo en cuenta que los precios siguen subiendo.
Uh-huh. Donde menos se nota esa subida, podríamos decir que es en los productos de droguería y de la higiene, donde siguen siendo moderados, pero claro, si ya nos vamos al aceite de oliva, vamos, ahí la subida ha sido espectacular, incluso los plátanos, incluso también ha subido el zumo de naranja. ¿Qué pasa con estos productos?
Bueno, pues nosotros siempre señalamos dentro de esta cesta de 238 productos, los que más suben, que lo ha señalado, el aceite de oliva un 76%, el zumo de naranja un 47%, plátano 39%, yogur líquido 23%. Bueno, en resumen, este año sube el 63% de los productos que tienen componen la cesta. Efectivamente, la droguería y higiene son los que menos suben. Y luego, pues con los frescos hemos visto que hay productos que suben y otros que bajan significativamente, un 21% bajan los limones. También el aceite de girasol, que protagonizó la subida hace 2 años cuando el comienzo de la guerra de Ucrania, pues está moderando su precio, ha bajado un 23% este año. Y bueno, pues ya se va viendo que hay algunos productos que van bajando. No ocurrió lo del año pasado, que también fue una excepción, y es que subieron prácticamente todos los productos. Esa sensación que tenemos muchas veces cuando vamos al supermercado de que todo sube, hay veces que es real, como el año pasado. Este año no tanto, porque hay un 40% de los productos que han bajado de precio.
Cuando se dice, Enrique, vivir, por ejemplo, en Andalucía o en Cádiz es caro la cesta de la compra, ¿eso tiene alguna razón de ser? ¿O es cierto o no? Porque dicen, es más caro vivir en Barcelona porque la comida es mucho más cara.
Pues sí, tanto. Nuestro estudio lo demuestra con números, ¿no? Pues mira, la ciudad más barata es Teruel y Zamora. Son las ciudades más baratas. Y Barcelona o el Baix Llobregat, donde hemos hecho diferentes estudios en función de la zona del área metropolitana de Barcelona, pues son exactamente un 7% más caras que Teruel y Zamora. Esto parece que poco, un 7%. Bueno, pero si lo multiplicamos por los demás de 6.600 euros de gasto de alimentación en una familia, no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Y esto demuestra también esa diferencia donde, bueno, pues Barcelona se sitúa, un poquito por debajo, un 1% exactamente por debajo de Madrid, y ya un poco más lejos de las Palmas de Gran Canaria o Palmas de Mallorca, que son las ciudades donde más caro resulta hacer la cesta de la compra.
Antiguamente, Enrique, cuando había más tiempo, nuestras madres o nuestros padres iban a comprar y visitaban varios supermercados, además del mercado municipal de turno. Hoy en día nos da como pereza, ¿no? Decir, voy al otro supermercado que sé que es más barato el aceite, voy al otro sitio que sé que es más barato el agua. Nos da pereza.
Sí, nos da pereza, pero resulta cara esa pereza, ¿eh? Y nosotros lo demostramos. El ahorro medio en España es de 1.273 euros. Eso es la diferencia de comprar entre el establecimiento más barato y el más caro durante todo un año. ¿Esto qué supone? Pues supone supera este año el 20% del gasto anual en alimentación. La quinta parte, ¿no? Pero hay que decir que, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, este ahorro llega a los 2.738 euros, muy por encima de la media. Es la segunda ciudad después de Madrid donde se puede realizar un ahorro mayor. Y efectivamente, hay ciudades donde esa pereza está justificada. Por ejemplo, Ciudad Real, donde tú puedes estar comprando todo el año en el más barato y solo te ahorras 350. Salvo en esas ciudades. En otra sí que hay que buscar ese establecimiento, y nosotros con este estudio lo que pretendemos es facilitarle al consumidor pues esa elección de los establecimientos más baratos, señalando en concreto los establecimientos en las ciudades más baratas donde hemos visitado, y cuando no hemos visitado esa ciudad, pues hemos hecho un ranking de cadenas pues donde se ve cuáles son las más caras y las más baratas, y a partir de ahí, con esa información, que el consumidor decida dónde compra.
Una información que podemos encontrar en vuestra página de OCU a través de online. ¿Podemos ver ahí dónde está ese listado de supermercados?
Efectivamente, en nuestra página www.ocu.org se puede consultar este estudio que está a disposición de los consumidores y que es una herramienta, así lo concebimos nosotros, una herramienta de ahorro. Es un estudio que permite pues identificar en cada ciudad cuáles son los establecimientos más baratos, que permite identificar las cadenas más baratas y que nosotros estamos seguros que haciendo una utilización adecuada se consigue un ahorro significativo. Con esto demostramos, calculadora en la mano, que sí, que es posible ahorrar en los gastos de alimentación a pesar de la subida espectacular que venimos sufriendo. Y es la única manera en la que hoy por hoy los consumidores tenemos forma de evitar esta subida en el gasto de alimentación, ahorrando lo más posible, comprando en el establecimiento más barato.
Uh-huh. Enrique García, como siempre, gracias por tus palabras, portavoz de la OCU.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Vuelve Misioneros por el Mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el Mundo.
Esa es nuestra misión y dar lo que podamos dar.
El 27 de septiembre a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
Les 7 de la tarda, 46 minuts. No marxis gaire lluny perquè d'aquí a un moment ens posarem al dia del que està passant. Parlarem de les festes de la Mercè. Ho farem amb la companya Yolanda Bernal dels Serveis Informatius i amb el company José Luis Gil. Parlarem d'esports i de què és el que passarà aquest cap de setmana.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Hola. Soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramostupiso.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
Lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En punt 10 minuts i seran les 8 de la tarda, l'interna de COPE Catalunya i Andorra, i ja estan en marxa les festes de la Mercè a Barcelona amb un dispositiu de seguretat que desplegarà fins a 5.000 agents de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per garantir que no hi hagin incidents, com ja va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Hi haurà controls preventius i aleatoris amb pales detectores de metall per evitar la presència d'armes blanques a l'espai públic, especialment als punts amb més aglomeració de gent. Aquest pla antinavalla s'extendrà a partir de la setmana que ve arreu de Catalunya i comptarà amb la col·laboració dels agents de seguretat privada. Què diu el sector? Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Doncs d'entrada diuen que és positiu que se'ls hagi tingut en compte perquè la seguretat ha de ser integral i al final, doncs, quan més efectius hi hagi, millor. Sergio Sánchez és el portaveu del sindicat ADN. En diu que encara està per veure si hi haurà operatius conjunts amb la policia. En qualsevol cas, en aquests operatius s'hauria de fer, segons aquest sindicat, a última hora de la tarda i no esperar a la nit.
Y les dijimos que nos estamos encontrando los vigilantes donde podríamos hacer operativas conjuntamente con Mossos d'Esquadra, policía local, entre los transportes públicos y en ocio. Pero nosotros se lo planteamos en la mesa, que esto no sea a las 6 de la mañana o a las 5, pero esto se haga a las 7 de la tarde, a las 8. Porque nos estamos encontrando de que hay mucha gente, muchos jóvenes que van armados ya por el miedo.
I el més important, com diu el Sergio Sánchez, és que si s'enxampa algú amb una arma blanca ha de tenir conseqüències immediates, i aquest és precisament un dels objectius que es marca al Departament d'Interior. El sindicat ADN demana que s'aprofiti aquest canvi de rumb a Interior per vigilar també les empreses de seguretat que contracten personal que no està qualificat. Un exemple el trobem amb Wakeful, que ha guanyat el lot més gran per la seguretat de les festes precisament de la Mercè. I a Lloret es va comprovar que van contractar gent amb antecedents penals, per exemple. Sergio Sánchez avisa que coses com aquesta poden perjudicar tot el sector.
Espero que con el nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya se tomen medidas. Hemos solicitado que se monten mesas de trabajo para evitar estas situaciones. Porque al fin y al cabo, hablan de gracias y estamos dejando en temas de la seguridad a personal no cualificado, sabiendo de dónde son. Y después los grandes repercutidos vamos a ser los profesionales vigilantes de seguridad del sector, porque se van a pensar que todo es igual.
I ja que parlem de seguretat, avui s'han lliurat els diplomes de la nova promoció de Mossos d'Esquadra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la seguretat i la presència d'agents al carrer és una de les prioritats del govern. Hi haurà més efectius, més propers al ciutadà i al marge de la confrontació política. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avisat els nous agents que arriben en un moment complex per la seguretat.
I el país els espera. Tenim un moment que és complex des del punt de vista de la seguretat ciutadana, i els hi puc garantir que la ciutadania vol seguretat, vol bona feina policial, vol sentir a les seves policies al seu costat, treballant per garantir els drets i deures i les llibertats públiques. I confiem en vostès.
Els nous agents tindran feina, sens dubte, a la lluita contra la multireincidència, les ocupacions il·legals, el tràfic de drogues o la violència contra les dones, principals reptes en matèria de seguretat.
Els departaments de Salut i Justícia es donen 15 dies per acordar mesures concretes per millorar la prevenció de suïcidis a les presons catalanes. Avui s'ha celebrat una reunió extraordinària per elaborar un pla de xoc que es pugui aplicar a curt termini. A les últimes hores s'han suscitat un intern a la presó de Lledoners, però és que és el tercer cas aquest mes i el desè des del gener.
Sí, xifres que preocupen i que mantenen la tendència alcista de l'any passat, que va tancar amb 14 suïcidis a les presons. Els sindicats demanen canvis en un protocol que ja té 10 anys i que està clar que no acaba de funcionar. Els motius poden ser diversos, però sempre hi ha una cosa en comú, i és que si a la presó hi ha un clima de violència, el risc de suïcidi augmenta. És el que explica Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF.
Las prisiones catalanas se están convirtiendo en un medio hostil, en un sitio inseguro, y entonces eso, si lo metes en una coctelera, lo que te hace es, bueno, pues mayor sensación de inseguridad.
I un altre problema són les autolesions entre la població reclusa, que han augmentat un 150% en els darrers 5 anys, amb incidents pràcticament diaris. A l'espera del pla de xoc que acordin els departaments de Salut i Justícia, els sindicats reclamen millores que garanteixin els espais de convivència a les presons.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana i bona Mercè.
Igualment, fins dilluns.
5 minuts, arribarem a les 8 de la tarda. És moment de saber què està passant a la Mont Esportiu amb els companys d'Esports Copen, la veu de José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Si us sembla bé, aparquem la Champions i enfoquem el retorn de la Lliga, Gil.
Sí, un retorn de la Lliga on en la jornada d'aquest cap de setmana tots tres equips catalans juguen fora de casa. Potser el partit més atractiu. Demà, 9 de la nit, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Espanyol, l'Espanyol de Manolo González, que visita territori blanc, res a perdre, molt a guanyar, un Espanyol que ha entrenat aquesta tarda per última vegada abans del partit. Última hora en blanc i blau, Quique Iglesias.
L'Espanyol ha realitzat aquesta tarda a Cornellà el darrer entrenament abans del partit de demà. Serà al Bernabéu a les 9 del vespre, 28 anys després de l'última derrota, 12 anys després de l'última vegada que va puntuar amb aquell gol del 20 amb Aguirre a la banqueta. Ha posat expressions avui, doncs, de seny. Manolo González, en roda de premsa, hauran de fer tot bé per puntuar el Bernabéu.
La primera passarà per quan tinguem la pilota tenir criteri, intentar no perdre pilotes fàcils, que ens corrin, perquè ells allà són bons. Els moments de partit on ells, doncs, com et diria, t'ofeguen una mica, que tenen aquell moment d'avalanxa, que t'ataquen, bueno, aquest tipus de moment del partit que els haurà segur controlar aquest moment i que no ens passi factura, sobretot, i després, doncs, cada dia de setmana, treballar molt i córrer més que el rival.
L'equip sortirà demà, abans del migdia, anar bé camí de Madrid. Tornaran diumenge al matí.
Després d'enfrontar-se davant d'un Real Madrid on es presumeixen rotacions. Alguna figura blanca podria començar el partit a la banqueta. I també demà dissabte, València-Girona. Després de la Champions, després de la visita al camp del Paris Saint-Germain, toca la Lliga, toca visitar un camp difícil com és Mestalla, i és per això que Michel Sánchez, a la roda de premsa d'avui, ha remarcat que ja vol que els seus jugadors tinguin les piles i el pensament en la Lliga.
Penso que tot l'equip pensa ja en la Lliga. Hem tingut temps de descansar i només necessito que tothom tingui la seva mentalitat sigui pensant solament en el partit de Lliga, que és important. Ja ha passat el primer partit de Champions, està molt bé, tothom l'ho ha dit, però ara mateix el més important per nosaltres és la Lliga.
És important també el retorn de Yangel Herrera a la llista de convocats. Porto, tocat, serà baixa pel partit de demà.
I diumenge, Gil, el Barça.
En un partit important, al camp del Villarreal, de Marcelino García Toral, després de l'ensopegada a la Champions. Recuperació a Camp Barça. Última hora, de la mà del Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda. Un Barça que ja pensa en la Lliga, on són invictes. 5 partits, 5 victòries, després d'aquesta derrota, la primera de l'era Hansi Flick i la primera en el nou format de la Champions. Això és a una Mònaco, després d'aquest error entre Eric García i Ter Stegen, que han descrit el vestidor com un error de comunicació amb una expulsió al minut 10 d'Eric García i que va condemnar els de Hansi Flick, tot i el gol de la Minya Mal. Han entrenat a Barcelona, han fet nit a Mónaco, però han entrenat a la Barcelona només a Terrà. Demà a les 11 del matí, nou entrenament, l'últim abans d'anar a Villarreal. Un partit on té els mateixos disponibles que a Mónaco. De fet, Eric García és molt probable que segueixi de titular perquè Ferran Torres està sancionat.
Recordem que el conjunt de la Plana és actualment quart classificat a la Lliga amb 11 puntets.
I en plan poliesportiu hem de destacar, per exemple, el Barça de bàsquet, no?
Sí, senyor. La Supercopa arrenca la temporada domèstica oficial del bàsquet. Ho fa amb la Supercopa i ho fa amb un clàssic Madrid-Barça de semifinals. Sentim Joan Peñarroya, el tècnic aquesta temporada del Futbol Club Barcelona.
Nosaltres no estem per guanyar el Madrid. O sigui, nosaltres anem a Múrcia a intentar guanyar la competició, no guanyar el Madrid. Jo sé que és el partit més maco que hi ha per l'aficionat, sabem de la importància que té, però nosaltres doncs volem construir perquè igual l'any que ve aquesta pregunta a Madrid la facin al revés.
Ràpidament, Montse, dos marcadors del Mundial d'Hockey Patins. Espanya 4, Argentina 1. La selecció espanyola femenina jugarà la final. Espanya 7, Suïssa 0. Els nanos, de moment, classificats per semifinals.
Més informació a Esports Copa, senyor Gil. Gràcies, bon cap de setmana, bona feina i bona mercè.
Bona mercè, fins dilluns.
Que vagi bé, adéu-siau. I nosaltres us deixem des de Barcelona, per tota Catalunya, la linterna de Copa. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara et deixem amb tota l'actualitat del dia amb Àngel Expósito i la linterna. Que vagi bé, bon cap de setmana i bona mercè.